La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 22 de febrer, dia entre setmanes són les 3 i arrenca un programa de la Ràdio en Català que avui parlarà de dèries. Encetem programa, encetem caravana i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, el guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravé?
Doncs avui, qui avisa no és traïdor, us faré sotmetre un petit test per saber quin és el vostre nivell de geografia.
Ai.
A més, també tindrem temps per parlar de barbes i de com lluir-les boniques, poblades i sanes alhora.
Ara t'escolto.
Aneu pensant en tot plegat, perquè en uns minuts això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia us proposem una petita prova, també, i descobrirem què sabeu del cicle menstrual. També comentarem què en pensa la gent del carrer de la baixa laboral per regla dolorosa i en parlarem de tot plegat amb el doctor Josep Estadella, ginecòleg, coordinador del procés ambulatori ginecològic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència.
Sí, i és que avui parlarem de la sequera, una de les grans protagonistes aquests últims mesos. Se n'ha parlat molt, però realment sabent en quina situació ens trobem i som conscients del que suposa que alguns embassaments hagin reduït força la seva capacitat, és per això que avui parlarem amb Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Real Acadèmica de Ciències i Arts de Barcelona.
I hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Maria Esclapez, psicòloga experta en psicologia clínica i de la salut, especialitzada en sexologia clínica i terapeuta de parelles que acumula, a més, milers de seguidors a les xarxes. Amb ella parlarem del seu darrer llibre, Tu eres tu lugar seguro, de les relacions de parella i de la recerca de la felicitat.
Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què tindrem a partir de 4:45 de la tarda?
Doncs un dimecres més parlarem amb David Balaguer. Avui, però, descobrirem el seu nou llibre publicat per l'Home Gran, El digestiu de la veritat. Un llibre en el que Balaguer hi publica les seves dèries, que no són més que les dèries de tota una generació per qüestions quotidianes com la solitud, la joventut, la felicitat o la superstició. Tot des del seu punt de vista, sempre amb humor i certa acidesa.
I per acabar el programa, cada dimecres, Nina, a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros.
Quico Parcerisses, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca i el periodista esportiu David Balaguer ens comentaran l'actualitat esportiva de la setmana que passa per la llista de convocats pel Manchester-Barça d'aquest dijous, la remuntada del Real Madrid o la reunió de Joan Laporta amb Jorge Messi.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes.
Adelante.
Tira pa'lante, que ens diu el José. Direm cap endavant i li preguntem a Andreu González a qui està el queixat avui.
Doncs avui a la nostra convidada, la Maria Esclapez, us he de dir que m'ha costat una miqueta bastant. Clar, estem parlant d'una influencer psicòloga que sap al mil·límetre tot allò que ha de penjar i allò que no ha de penjar. Però això també em fa pensar l'estrès que deuen patir aquesta gent en el moment de penjar alguna cosa a les seves xarxes socials o una altra. Espero que tinguin comptes secundaris, perquè si no, no sé com s'ho fan. I dita aquesta introducció, la nostra convidada d'avui té un Instagram d'allò més currat, però ja sabeu que jo tinc una mica de mania amb les biografies i els encapçalats, i us dic que m'agrada molt que tots els números siguin tots de tres xifres.
Ah, mira.
Sí. Dit això, i en la línia que deia que el seu Instagram està molt currat, dic això perquè fixeu-vos que arriba fins al punt que en algunes històries subtitula tot el que diu. Després diem que ser influencer no dona feina. Però el que més m'ha agradat del seu Instagram és que tant els vídeos que penja com les altres publicacions que són fotos on explica diverses coses, les fa d'una manera tan distesa i tan entenible que mireu que us dic, li he donat a seguir. Després també, ja que parlem del tema dels vídeos, us he de dir que mai perd l'humor i que potser l'hauríem de convidar un dia a la nostra secció de premsa rosa perquè comente moltes de les actituds que, per exemple, s'exposen en el reality show de la Isla de las Tentaciones. I per color rosa, el que abundé en el seu Instagram. Mireu, això no m'acaba de fer del tot, la veritat.
No t'agrada el color rosa?
A veure, un moment, que ja sé que porto el cap compte, rosa.
Compte,
un moment, un moment, un moment. Però, per sort, he de dir que el barrege amb altres colors vius, com el verd, el blau, i dona una miqueta més de joc, no? Però, com veieu, poques coses negatives, crec que s'ha enganxat bastant el seu positivisme. Mm-hmm. Així que, Maria Esclapez, més que aprovada.
I tant que sí, més que aprovadíssima. T'he de dir avui, Andreu, que color rosa de cabell amb samarreta negra queda molt bé.
Sí, i si porto coll alt, encara millor.
Sí?
Sí.
De Steve Jobs?
Sí, efectivament.
Mm-hmm. Quin és el teu toc, Andreu?
Doncs crec que ahir en la secció ja vaig dir que no m'agrada gens adormir-me en llocs públics. Mm-hmm. Però atenció, perquè em venen taquicàrdies quan em quedo dormit en un lloc que no hauria de dormir. I ja no parlo de llocs públics, eh? Tant pot ser el llit d'una altra persona com també el sofà.
Taquicàrdies,
et diran? Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Quan entro en el somni, diguéssim, sí, començo a notar moltes palpitacions. Sí, sí.
Ho dius la gent que...
Doncs mira, que s'asseu sobre la meva jaqueta al metro.
Ai, mira,
o
sí.
O xafe la meva motxilla.
Sí, sí,
a veure,
sí, sí.
Podeu tenir una mica de vista, si us plau? Sí, no costa gaire, crec jo. O almenys apartar-ho o dir-te, escolta, aparta una mica la teva jaqueta, que si no te la xafo.
Sí, allò que seu anar a la punta de la teva jaqueta i quan
sí,
vas a aixecar-te,
aixecar-te
tu,
t'hi quedes.
T'hi quedes,
sí, sí.
Què et fa feliç, però?
Doncs mireu, avui anava a posar-me en un jardí bastant gros.
Ai.
I llavors he pensat i he dit, Andreu, millor que no. Ja si surt el tema ja diràs el que penses. I llavors he dit, ostres, comences a pensar-te les coses dues vegades abans de dir-les i escriure-les. Així que em sento feliç per mi la meva capacitat d'autocontrol. Sí.
No he entès res, eh?
No, per favor. No, em fa feliç, bàsicament, que em sé autocontrolar dient segons quines coses.
Quin era el jardí?
Dani Alves.
Home, val. Fugim, fugim.
Fugim del jardí, no? Sí. Vale.
Propòsit d'ahir.
Doncs mireu, he pagat tots els deutes, que no eren pocs, perquè al final van ser més dels que jo em pensava. Semblava que sortien sota les pedres, però ho vaig fer tot. I també vaig passar les fotografies que em van dir, Andreu, ja era hora. I jo, ara, perdoneu, eh?
I nou propòsit?
Doncs avui us diré una cosa. No és un propòsit per demà, aquest, però vull proposar anar al psicòleg.
Home.
Sí, sincerament, avui m'ha vingut una irada de que potser no estaria gens malament anar-hi i escarbar una miqueta dins meu. D'altra banda, us dic un altre propòsit que sí que és per avui, que és intentar no posar-me enmig de relacions que tenen els meus amics perquè em puc sortir ben escaldat.
No ho facis mai, això, eh?
Ja ho he fet i espero...
Malament.
Sí. Ai, adéu. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Cara B de l'actualitat a la caravana.
8 minuts que passen de les 3 de la tarda i ja sabeu que totes les informacions que no hi tenen cabuda en un informatiu normal ens les porta Núria Ros a la seva cara B. Què ens portes avui, Núria?
Doncs avui, Joan, la cara B es transforma en una classe de geografia.
Ai.
Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela...
Què, no us agrada? Una música per ambientar una miqueta.
No, està molt bé, està molt bé, està molt bé.
Sí.
Sabem el nom del grup o no?
És el Mickey Mouse.
Ah, és el...
Sí.
Com? El Mickey Mouse, però de quin
latino,
país?
Latino. Sí, bueno, una versió latina de Mickey
com,
Mouse.
Com? Aviam,
els
la
més
veu
petits
del...
aprenen geografia així, ara.
Aviam la veu del Mickey Mouse, aquest.
Alemanya reunificada, Suïssa, Austràlia...
Efectivament, és Mickey Mouse després de fumar 4 paquets de Ducados.
Sí, correcte.
Però és
correcte.
Mickey Mouse. Sí, sí, sí.
A veure, abans de començar, us vull preguntar com aneu vosaltres de geografia? La domineu o què?
A veure, jo t'he de dir
només, eh?
Que una mica malament. Però una cosa, Joan, ai, depèn de quines preguntes ens faci, tu no tinguis el guió davant, que això és...
No,
t'adelantis, però no he posat respostes correctes.
Ah.
Ui, mira-la, tots respostes
posant correctes. Posant trampes, eh?
Sí, sí, sí. Però què, aprovàveu o no? aprovava molt, sí, però ara ja diria que suspendria tots els exàmens.
Aprovava, però una mica peix, sí.
És que és complicada, no, la geografia? Sí, més molt. Que complicada, n'hi ha massa.
Sí, masses països al món.
Masses països. Escolta'm,
sí. Reduïm massa, això.
Sisplau, sí. Bé, us he fet aquesta pregunta perquè la primera notícia que us porto avui té a veure amb això, no, amb la geografia.
Val.
I és que no sé si ho sabíeu, però en els últims anys els ciutadans estatunidencs han agafat bastanta mala fama respecte als seus coneixements geogràfics.
Sí.
N'havíeu sentit a dir?
Sí, i tant.
Sí, més enllà de les seves fronteres.
Ells diuen Europa, i com que ho tenen com uns Estats Units, mai saben situar cap país.
De fet, es pensen que Espanya està a Mèxic.
Sí.
Ah, no t'adalantis, ara
us ho explico. Perdó,
perdó. Ja arribarà sí, sí. Això.
De fet, això que us dic ho ha demostrat l'usuari @lili.prs,
sí.
Que ha volgut comprovar si el que es diu dels estatunidencs envers la geografia és veritat o no. I com ho ha fet? Doncs sotmetent a un test bàsic de geografia europea als seus companys d'institut. Val, és com si...
Ben fet.
Bueno, voleu saber quin és el resultat?
Sisplau, sí.
Agafeu-vos a la taula, oients, el que tingueu a prop, perquè venen curves d'aquelles que ens podem descarrilar, eh?
Ai.
Mireu, per explicar-vos com ha fet el test, farem un joc entre nosaltres.
Val.
Jo us faré preguntes que ha plantejat aquest usuari als seus companys de classe, i després de que vosaltres em responeu la pregunta, no són complicades, eh?
Val.
Vull dir, si no les sabeu, quedareu com uns verdaders inútils. Ja us aviso.
Gràcies,
Núria. No, perquè ja veureu, són preguntes superbàsiques.
Val.
D'acord. Per tant, jo llanço la pregunta, em dieu la resposta i llavors jo us dic el que han respost aquests alumnes. Val?
Som-hi.
Sembla? Sí, som-hi, va.
Sí, intentem la correcta nosaltres, eh?
Sí, sisplau. Va. Primera pregunta. Andreu, per exemple.
Tira-li
un
favor.
D'un en un. Mare meva, quins nervis.
No, és fàcil, Andreu. Saps que jo no et deixaria mai malament en antena. Quina és la capital d'Itàlia?
Roma.
Correcte.
Sí, home, sí.
Crec que ningú l'hagués fallat. Va, no. Aplaudiment.
Molt bé.
Va. Bravo, Andreu!
Bravo, Andreu!
Un 10 en geografia.
Sí, 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 sí. Doncs molta atenció, perquè la resposta d'un dels estudiants a la pregunta...
Sí.
Recordem la pregunta. Quina és la capital d'Itàlia?
Compte, eh?
Ha estat Barcelona.
Home.
Home, escolta'm una cosa, potser ens hem passat aquí, eh?
No, és que hi ha molts restaurants italians a Barcelona.
Sí, clar. Estan fotuts. De moment tenen un 0 en geografia. Però espereu, perquè a mesura que aquesta noia va preguntant, doncs la cosa empitjora, eh? Per moments. La segona pregunta va per tu, Joan.
Ai.
Quina és la capital d'Espanya?
Home, Madrid.
Val, molt bé, molt bé. Crec que tenim un equip molt intel·ligent.
I tant.
Veuràs ara jo.
Sí, sí.
Ja.
Doncs molta atenció, perquè la resposta del segon encastat ha estat, ni més ni menys, recordem la pregunta, quina és la capital d'Espanya? Nuevo México, senyores i senyors.
Veus com
sí, sí. Aquesta és sublim, eh?
Perfecte.
De moment puntuem 0 sobre 10. Clar, què passa? Doncs que davant d'aquesta resposta, l'autora del test ha decidit no desistir i fer la mateixa pregunta a un altre alumne.
Uh-huh.
Val? Nino, quina és la capital d'Espanya?
Madrid.
Perfecte, Nino.
Madrid.
Un altre intel·ligent d'equip.
Ara, bravo.
Bé. Doncs en aquest cas l'alumne ha respost que la capital d'Espanya és Espanya.
No.
Bueno... Ja, escolta'm una cosa.
Vaja.
Hi ha llocs on
los españoles no, cuentan cosas. Llavors, en tenim més. En un altre alumne, la noia, li pregunta quina és la capital d'Itàlia. Recordem que aquesta pregunta ja s'havia fet al principi.
Sí.
I en aquest cas, l'alumne li respon Barcelona. Escolta'm, ens estimen molt.
Sí.
Rals de tot arreu. Res, això, que ha respost Barcelona, i en aquest cas una altra resposta de la mateixa pregunta ha estat que la capital d'Itàlia és ni més ni menys que França.
Ai.
Ui,
també. Compte aquí, també.
Sí, bé, ens podríem tirar mitja hora comentant aquestes respostes, perquè són sublims. Crec que no n'hi ha cap de correcte.
Ni una,
No, ni una. Però com que no em vull allargar, que sapigueu que podeu veure el vídeo sencer, que jo crec que us farà molta gràcia, el TikTok d'aquesta noia, que recordem és @, vaig lletra per lletra, val? Una L, una I, una L, una Y, un punt, una P, una R i una S. Val? I aquest vídeo, que és evident, ha tingut molta repercussió, amb prop de més de 2 milions de visualitzacions en només unes hores, i més de 2.000 comentaris, i clar, els comentaris, com us podeu imaginar, són graciosos, no?
Clar,
un usuari d'Espanya ha posat saludos des de Ciudad de México com a Espanya. Doncs aquests alumnes, la veritat és que són uns cracs,
sí,
en geografia.
Sí.
I res, tinc més cosetes.
Sí?
Eh?
Sí. Som-hi, va.
Com que sóc una dona de paraula...
Ai...
Pau i Joan,
ara.
Avui us porto... Bueno, i Nina i Andreu, és que l'Andreu va liadet, eh? Us porto els trucs perquè lluïu una barba perfecta.
Ara,
som-hi.
Ara.
Mira, mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no...
Ja no seria mi barba, clar.
Clar.
En José, que diu que també li interessa, això, eh?
Sí?
Sí, home, i tant.
Ah, clar, és veritat. Clar. En José també té barba. Val, doncs en aquest cas els trucs del lifestyle tenen a veure amb la vostra barba, perquè no volem una barba amb tres pelos,
clar,
com la que té l'Andreu.
L'Andreu, sí.
En el número 1, què heu de fer per lluir una barba perfecta? Doncs molt fàcil. Rentar-vos la barba tots els dies.
Home.
Sí, sí, però te recordes, no?, el dia que parlàvem de llençols?
Ah, que no tornem a treure els jardins, sisplau.
Bif va dir que només el rentava dues vegades al mes.
Sí.
Doncs no és tan evident, no tothom, no?, renta la barba cada dia. Ah. Per tant, ho heu de fer cada dia i, a més, ho heu de fer en productes específics. Què és això d'utilitzar el xampú del cabell per la barba?
Això sí que ho faig.
Marranot.
No, Joan.
No, no, fatal, eh? Fatal. Sí. A dia d'avui, amb lo fàcil que ho tenim amb l'internet, doncs podeu buscar molts sabons per la barba i inclús xampús per netejar-la, que són específics i que, per tant, te la deixaran neta i nutrida.
Mira, m'ho apunto, això.
Entesos?
Sí, 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 sí.
En el número 2,
va,
també molt important, secar-vos la barba i no deixar-la mullada.
També, un clàssic.
Ho feu vosaltres o no?
Jo... Sí, sí, jo la... sí.
En Pau no ho diu gaire convençut.
A vegades sí que me la deixo mullada.
En fi. No deixeu, sisplau, la barba mullada, perquè què passa? Que la humitat fa malbé la cutícula del vell, és a dir, del pèl de la barba.
Uh-huh.
Així que una vegada rentada, el que haureu de fer és secar-la suaument utilitzant una tovallola. Uh-huh. Sisplau, no utilitzeu la mateixa tovallola que utilitzeu per secar-vos les parts interiors.
No,
bueno. Bueno, jo m'adelanto per si algun cas. Hi ha gent per tot, eh? Recordeu, sobretot, fer-ho en compte i sense moviments bruscos, ja que el cabell humit és delicat. Truquet, si veieu que la barba segueix humida, tot i assecar-la, doncs utilitzeu un secador,
secador,
però
sí,
sempre feu a temperatura mitjana.
Ah.
Val? I a la distància suficient, és a dir, no us poseu el secador enganxat a la barba, perquè llavors...
No, clar, crema allò, eh?
Se us crema.
Sí.
Per tant, ho tenim clar, eh?
Sí, tant.
En el número 3 tenim raspallar-vos la barba.
També.
Sí? També ho fas?
Sí.
Amb quin raspall?
Amb una pinta.
Però pinta que utilitzes pel cabell?
No, 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 és només per la barba.
Tu, Pau, també?
Sí.
Sí? Val. I, doncs, res, de la mateixa manera que utilitzem raspalls per pentinar-nos el cabell i donar-li forma, doncs el mateix amb la barba. Això sí, utilitzar un raspall especial, mm-hmm, perquè així us permetrà ordenar el vell de la barba sense que se us trenqui. Val? Seguimos para bingo, eh? En el número 4 hem d'hidratar i nutrir la pell. No la barba, la pell.
La pell de sota.
Val? No podeu pretendre tenir una barba bonica, poblada i forta si no tracteu bé la pell. Al final és el lloc on neix i creix la vostra barba, per tant, l'hem de mimar. I com ho fem? Doncs un bon truc és utilitzar olis naturals, que el que faran és hidratar-vos-la, suavitzar-la i donar aquesta lluentor que tant necessita les vostres barbes. A més, també us poden ajudar a alleujar picors de la barba.
Sí, que creixin
vegades... Sí, a vegades pica. Sí. Bueno, clar, no, no ho sé jo, però...
No, no, a vegades pica.
Sí? I a més, també permetrà que la vostra barba creixi amb més força i llueixi més lluminós.
Veus, no? Que bé.
Vinga. I en el número 3, però no menys important, donar-li forma. Molt important, donar-li forma a la vostra barba.
Sí.
Ara que amb tot això que us he explicat ja tenim una barba forta i sana, doncs només queda aquest últim pas, que seria definir-la i moldejar-la al nostre gust. Per aconseguir-ho, doncs existeixen productes especials com la cera per la barba amb la que aconseguireu.
La cera per la barba?
Sí.
Mm.
Sí, sí, tenia, sí, ni idea d'això.
Sí, sí. D'aquesta manera, aplicant, no ens passem, eh?, amb la quantitat de cera, de ser poqueta.
No, no, de ser allò... Sí.
Res, una poqueta,
sí.
Doncs aconseguireu una forma especial i l'estil, doncs, que desitgeu. Per tant, dit això,
molt bé,
lluireu. Sereu els barbuts més guapos de Ràdio Estel.
Mira, demà...
Jo em quedo amb les cremes, eh?
Sí, eh?
Per cuidar, sí, perquè
la
ja
pell,
tinc problemes.
La pell és molt important,
sí, sí,
eh?
Sí, la pell és important.
De sota, sí.
Jo demà vindré amb una barba espectacular.
Ja la tens, tu, eh?
Mm.
Bonica.
Sí?
Sí,
tens,
sí, sí.
Em cuido, em cuido.
No, no, ja ho veig, ja ho veig. Bé, truquets de lifestyle.
Ah.
I acabem amb música, no? Perquè avui la notícia musical ens la porta Ava Max. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toes. M'encanta aquesta cançó.
A mi també.
Us motiva moltíssim.
Sí.
Aquesta és cançó de posar-se a les 8 del matí. Quan
i de festival.
Veus? També.
D'escàting?
No, d'escàting. No. Mm, no. Una mica, eh?
La compro, sí, eh?
Una mica.
Sí.
Una mica.
Sí,
jo,
sí,
la veig molt motivacional, no?
Sí.
És que les cançons d'escàting o són tristes o són motivacionals. No hi ha terme mig.
Bé, a mi personalment aquesta m'agrada molt. I si us agradeu de saber que la cantant estatunidenca ha fet oficial ja les dates de la seva nova gira Diamond and Dance Floors per promocionar el seu nou àlbum. Aquesta serà una gira que la portarà a visitar capitals tan importants com Londres, París, Amsterdam i Estocolm, però que, per sorpresa de molts, doncs no farà parada a Espanya,
on ha assegurat que només hi viatjarà per fer una petita promoció d'aquest nou àlbum. On sí que viatjarà serà a Alemanya, concretament el 22 de maig, el dia en el que posarà el punt i final aquesta gira, amb dos concerts ja confirmats a Hamburg i Colònia. Per tant, avui, què millor que acabar aquesta cara bé amb Eva Max i aquest Kings and Queens.
Gràcies, Úria.
A tu, Joan. Kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Joan, què ha passat?
Raríssim, això.
Sí, està molt estrany, no passa res.
I no ho repetirem.
No.
Ja està, així de fàcil.
Perquè ja ha passat.
Sí, avui ens ho mereixem. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català, avui ha sortit pels carrers de barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs ja tornem a ser aquí amb una nova pregunta. El dia que ningú es pensi que això deixarem de fer-ho, perquè no...
No, això mai, això mai.
De fet,
mai.
Ja sabeu que si voleu podeu llançar alguna pregunta perquè la traslladi als carrers de Sants. No ho dubteu que ho farem, eh? És @lacaravanaestel a Twitter amb el hashtag pregunta del dia Nina... I aquí una servidora, si veu que és prou bona, sortirà i la farà,
si,
d'acord?
Si no, no, eh?
I si no, doncs no. Si no, molt agraïda.
Perfecte.
Val? I ara sí, Joan, avui la pregunta del dia va sobre la tia Maria que ens visita cada mes, la nostra estimada i odiada al mateix temps, la regla, senyores i senyors. Sí, perquè sobretot els més cunyats, agafeu-vos fort, perquè avui us hem fet una petita prova.
Ara.
No només de geografia, sinó que ara anem a parlar dels cicles menstruals i comprovarem si us han ensenyat alguna cosa del vostre propi cos o fins i tot del sistema reproductiu contrari al vostre, no?
Val.
La pregunta ha estat, em sabries explicar quines fases té el cicle menstrual o què em sabries explicar del cicle menstrual? Mm. Perquè ja ha arribat un punt, Joan... Que
res, eh?
Que he preguntat, em sabries dir alguna cosa o no? Sí, esclar, per favor, saps?
Sí. Així amb aquesta veu ho has preguntat.
Sí. I després hi hem afegit, saps quins símptomes pot causar la regla? Mm-hmm. Aquesta és una miqueta més fàcil.
Sí.
I ja per ser encara doncs, una miqueta més fàcil la pregunta, una d'opinió, que és un jardí, el jardí de la baixa per regla dolorosa.
Val.
Baixa laboral. Sí. Context. Doncs volem saber si els nostres participants estan enterats de tot el que passa i que, sí, amics i amigues, Espanya ha estat doncs, un dels països que ha aprovat, de fet, el dijous passat es parlava al Congrés dels Diputats, tot el tema d'això, de si es podrien agafar baixes laborals per la regla.
Sí.
I res, doncs, sense més dilació, volem saber què ens sap explicar la gent del carrer dels cicles menstruals.
Ui, em fa de temps que no el tinc jo, això, eh? 31, 31 i 4 dies.
Com funciona? Pues no massa. Sé que cada mes hi ha el sagnat, que pot portar dolor i que hi ha canvis hormonals al llarg de tot el procés, però no et sé dir les etapes ni res.
Quants dies dura? Quines fases té?
No tinc ni idea, la verdad.
Ni idea?
No. Això que lo que dura la regla.
Más o menos.
Es que no tengo ni idea, o sea, estoy cero informada. A ver, yo sé que me duran pues, 4 o 5 días y ya está.
18, 30 días, ¿no?
Bueno, lo que las noies tenen la regla, ¿no? Que tenen, o sigui, el tenen com un temps, passa com un temps i tota la merda, després el tornen a tindre.
Em sabríeu dir quants dies dura un cicle menstrual?
Sí, uns 20 i pic o algo així, ¿no? Més o menys.
Bueno, vale. Llavors ja com hi ha 3 o 4 setmanes, ¿no? Llavors la setmana que ve, 3 o 4 que no se venen, i així.
Lo que yo sé que dura 30 días, ¿vale? Es un proceso normal que les da a todas las mujeres. Es una fase de la vida cotidiana, ¿no? Y que tienen que aprender a sobrellevarlo.
Una mica perdut. Cicle menstrual és, tens cada un mes, més o menys, no sé quin és el rang, quants dies exactes, i dura que 4 o 5 dies. Consisteix en que... És que no sé molt bé.
Cada un mes, eh?
Mira, la gent té un liu, Joan, que t'haig de dir que... A veure, sincerament, moltes persones, o sigui, jo també en un principi tenia una miqueta de liu, eh?
Sí.
El cicle menstrual és només els dies que tenim sagnat o no, saps? Aquestes preguntes les respondrem més endavant amb el nostre expert del dia.
Uh-huh.
Doncs ara volem saber... Què sap la gent dels símptomes que pot causar la regla.
Som-hi.
Que, de fet, no sé si has notat el petit mansplaining que hi ha hagut
sí.
d'un home dient-me sí. Durant uns 30 dies, vale? I he pensat...
Que et vale...
Què me vas a contar, hijo mío, saps? Però sí, una miqueta... Doncs és igual, passem als símptomes, d'acord? Que és més fàcil. Escoltem els símptomes de la regla.
No em trobava pas bé, però bueno, aguantava, abans s'aguantava.
Parlo per la meva parella, dolors, mal de cap, a vegades se sent més abatuda, més tristesa, més apatia durant els dies també de sagnat.
Sí, dolores abdominales, dolor de cabeza y creo que algo de náuseas.
No controlo mucho tampoco, el granito, ¿no? Dolor de ovario, bueno, dolor de cabeza a veces, pero no, yo a mí no me duele ni nada, nunca nada.
Bueno, es mal d'ovaris, ¿no? Mal de panxa, aquestes coses. Lo que me explica mi hermana.
Que per sang afecta les hormones, m'imagino, així que també suposa canvis en l'humor, no? No ho sé, en algun... No ho tinc molt clar. En el tema de menjar, de tenir més ganes de menjar, xocolata o alguns tipus d'aliments més dolços.
Lo que m'explica mi hermana.
Exacte, sí, vindria a ser això. No sé si ho heu notat, no sé si s'ha notat, però he anat a buscar bastants homes.
Sí, home, sí, i tant.
S'ha notat una mica,
no, però
eh?
Està bé.
Una mica de noies que no tenen ni idea,
sí,
eh? També ho has vist.
També n'hi ha.
Però nois que, doncs...
Dones que ja l'han passada, d'antes.
Sí. Sí. Doncs sembla que aquí millorem una mica. Això tenim una miqueta més controlat, el tema dels símptomes. No obstant, bastant perduts tots i totes a la vida, com comentàvem, eh? Ara arriba el jardí amb majúscules d'avui. Parlem amb la gent del carrer sobre la baixa laboral per regla dolorosa.
Ai.
Què en pensa la gent?
Me parece bien, la verdad. Porque yo sí que hay gente que lo pasa mal.
Yo creo que no acaba siendo justo del todo, porque no sé, o sigui, entenc que si trobes malament no vagis a la feina, saps? Però que sigui obligatori es pot exagerar molt fàcilment, saps?
No és obligatori, eh?
Si es trobes malament, de veritat, sí que ho veig bé.
Sí, igual, però jo m'agrada, per exemple, a mi germana, així, quan va tenir la regla pel primer cop, que es troba fatal, no va anar, doncs si estàs treballant i et ve i et trobes malament, doncs és el mateix. Has de no poder anar.
Libremente yo pienso que está mal, porque es algo que se puede controlar. Hay medicación para esto y se puede controlar para poder sobrellevarlo en el trabajo. No es algo que es para darte de baja, es lo que yo pienso.
No sabría qué opinar, la veritat. Els homes no ho pateixen, llavors, si es pogués agafar aquesta baixa, podria proporcionar a que molts empresaris contractessin encara més homes. I això podria ser encara més negatiu per a les dones, així que no sabria què.
Lo veo bien porque hay mucha gente que acaba en el de urgencias del dolor de ovarios. Hay gente que todavía no sabe el dolor que es. Claro, hay gente que lo ve muy de esto, muy cuentitis, pero no. Hay gente que le duele un montón.
Como lo ve como un rollo, como si fuera en plan...
Una excusa.
No duele nada. Entonces yo creo que es una buena idea.
Crec que està perfecta. Si tens dolor, és un dret no treballar, ja està.
Jardí, semblava la pregunta... jardí com el camp del Barça, en el que s'han ficat...
tots i totes.
Alguns dels testimonis, eh?
Sí.
M'ha agradat molt, però esclar, no m'ha agradat. No m'ha agradat gent que diu que, clar, això pot fer que empresaris contractin menys dones, eh?
Sí, no sabia aquest noi què opinar, perquè justament és això, que creia que potser podia fomentar que les empreses contractin més homes, no, pel fet que no en tinguin.
En aquest cas, la culpa seria de les empreses, no de la regla.
Exacte. Amic. I com us deia, doncs això ho vam parlar al Congrés dels Diputats el dijous passat, sí. I sempre es comentava que fos demanar baixa laboral per regla dolorosa, sempre tenint en compte l'historial del pacient.
Correcte.
De la pacient, en aquest cas. Home, mira, jo, sincerament... o sigui, jo estic molt a favor de la baixa per regla dolor. Sempre hi haurà gent que s'inventi coses, sempre. En aquest món tots som així, ens inventem coses. Però en aquest cas ja era hora, també et dic. Ara és hora, sí, de donar pas als...
El bonus track. Què vas saber si tu no sangres una vez al mes?
Sí, Joan, tenim dos bonus tracks avui. El primer d'ells, la dona Superflash, perquè literalment m'ha dit si és muy rápido, sí. I jo, vale, l'he hagut de perseguir una miqueta. Que ens explica què sap dels cicles menstruals i ens comenta doncs, també la seva opinió de tot aquest jardí. L'escoltem, doncs. Vinga.
Cada persona funciona de manera distinta, ¿no? Pueden ser los regulares, los irregulares. Es cuando se desprende un óvulo, ¿no? No fecundado, baja por el útero y desciende por la vagina, ¿vale?
Vale.
Y entonces depende, pues, de las complicaciones que tengas. Puedes sufrir de dismenorrea, puede ser irregular, puedes cumplir un ciclo de 28 días. ¿Qué más te puedo decir? Pues si tienes dolores, tienes que tomar un AINES, un ibuprofeno.
Madre mía, pero usted sabe muchísimo.
Algo así.
¿Se dedica a algo de salud o...?
Sí, soy auxiliar.
Ah, es auxiliar, ¿eh?
Sí, sí.
Estás trampas ya.
Se debería considerar, teniendo un historial, claro, porque hay muchos... Eso es lo malo, que siempre hay el extremo. Hay gente que se aprovechará de estas circunstancias para no trabajar, pero hay gente que realmente lo pasa mal. Yo sufro de dos miomas y yo tengo que ir totalmente dosificada de analgésicos para ir a trabajar. El segundo día es muy... tal. Entonces es terrible. Yo creo que debería ser un derecho que debe tener toda una mujer, pero siempre y cuando siguiendo un historial clínico, que es el equilibrio, creo yo.
Escolta'm, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, per no tenir temps, aquesta dona, tall que ens ha donat, eh? Ara, el segon bonus track, Joan, que és de dues noies joves, que, mira, s'han atabalat tant quan els he preguntat això. Una deia, explica-ho tu, l'altra deia, no, explica-ho tu, que saps més, que ets més gran. Mira, millor escoltem cómo nos explican cómo funciona el ciclo menstrual. Escúltemlas.
Es que sigo explicarlo.
Bueno, ¿cómo funciona? A ver, depende de, de la edad, depende, te dura más o menos. Por ejemplo, yo qué sé, a una persona más mayor le puede durar, yo qué sé, 3 años. A una persona más mayor le puede durar, yo qué sé, 3 años. Digo 3 años. Tres días o menos. Y de hecho, a una persona joven, pues a lo mejor le puede durar más, una semana, 2 semanas.
Y la regla empieza. Un dolor distinto, ¿no? A todo el mundo le duele igual.
T'imagines? 3 anys?
3 anys? Mira, ja en tenim prou amb un cop al mes. Només faltaria que durés 3 anys, Mare meva. Cal posar ordre a tot això, Joan.
Home, i tant.
Per tant, escoltar la veu del poble és ara hora de donar pas al nostre expert del dia. Ell és el doctor Josep Estadella, ginecòleg i coordinador del procés ambulatori ginecològic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Molt bona tarda, doctor Estadella.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta és obligada. Ens podria explicar com funcionen les fases del cicle menstrual? És important conèixer-les?
Sí, bueno, és molt, molt pertinent aquesta pregunta, perquè és veritat que potser donem poca importància explicar això a les escoles i, per tant, és molt important. Primer de tot, s'ha de saber que la menstruació és l'etapa final d'un cicle ovulatori. No? L'objectiu final de l'organisme de la dona, en aquest cas, és preparar l'úter per aconseguir una gestació. Aleshores, l'organisme de la dona prepara l'interior d'aquest úter perquè s'hi pugui implantar un embrió fecundat i que pugui créixer. Però si aquest embrió no arriba, doncs es produirà un recanvi d'aquesta capa més interna de l'úter, que anomenem endometri, i quan es desprèn és el que coneixem com menstruació. Però qui regula realment aquests canvis són els ovaris, a través de la producció de diferents hormones, que ja ho han dit alguns dels entrevistats dels talls que heu ficat.
Sí.
Per tant, podríem parlar de cicle ovulatori i cicle menstrual, tot i que no són exactament el mateix, però sí que estan íntimament relacionats. Però per fer-ho ras i curt, podem dir que el cicle ovulatori dura uns 28 dies de mitjana i consta de dues fases. Val? La primera fase, que és la que s'anomena fase folicular, és la que comença just després de l'anterior menstruació. Amb aquesta, un ovari anirà seleccionant els millors òvuls que hi ha amb aquell ovari per acabar seleccionant el que té millor qualitat i produir el que s'anomena l'ovulació, que es desprèn. I és això, quan s'aconsegueix l'ovulació, s'acaba aquesta primera fase, que dura uns 14 dies, aproximadament de mitjana. A més, aquestes hormones que es produeixen en aquesta primera fase, el que van fent és créixer aquest endometri, aquesta capa interna de l'úter, per preparar-ho per allotjar aquest embrió si es fecunda. La segona fase d'aquest cicle, que és la fase lútea, que es diu, és la que va del dia 14 al 28 de mitjana. Un cop produïda aquesta ovulació, es produeix una segona hormona, la progesterona, que col·laborarà a aquesta preparació de tot l'organisme, no només de l'úter, per allotjar un embaràs. Si amb aquest trajecte que fa l'òvul des de l'ovari no hi ha la fecundació i, per tant, no hi ha un embrió, hi ha una sèrie de substàncies que faran que l'endometri es desprengui, es produeix la menstruació i tornem a tancar el cicle menstrual. Val? Per tant, sí que tenim aquestes dues fases ben diferenciades, que algú ja ho havia orientat una mica, i que és aquesta durada total de lo que s'anomena cicle menstrual, que són al voltant, també havien dit els talls, no? Al voltant dels 28 dies, aquestes 4 setmanes típiques que tothom coneix.
Doctor Estadella, ara comentàvem també algun dels símptomes, però què ens recomana fer en cas de dolors molt forts?
A veure, és evident que pel mecanisme inflamatori que es produeix quan hi ha la menstruació, és habitual que la dona pugui tindre un cert disconfort i tot, però no hem de diferenciar molt clarament el tema de les molèsties que es pot tindre durant aquest sagnat, aquesta inflamació, i que han de ser controlables, que podríem prendre doncs, algun antiinflamatori, com molt bé han dit alguns dels entrevistats, però hem de diferenciar quan aquest dolor passa a ser invalidant o que no respon amb aquest tractament. L'exemple molt clar el tindríem quan nosaltres tenim un mal de cap, no? Tenim un mal de cap, jo puc tindre algun dia al mes puntual que tracto amb un analgèsic habitual, però si aquest dolor és tan invalidant que no em permet fer la meva vida normal i que no em permet desenvolupar les meves tasques i que no calma amb un analgèsic habitual, doncs aquí sí que hi pot haver alguna cosa més enllà d'un dolor menstrual.
Doctor, és un disbarat anar a urgències per dolors menstruals?
No, és el que dèiem. Si una persona considera que el seu dolor és incapacitant, que el limita les seves activitats a la vida diària i que no respon a les mesures habituals que podem fer, de calor local, una anàlisi habitual, i realment troba que aquesta situació li genera aquest estat de malestar, com amb qualsevol altra patologia, si creiem que és un dolor que és molt important, doncs hem d'acudir a que ens digui un professional per descartar que hi hagi alguna cosa important.
Doctor Estadella, abans d'acabar ens agradaria preguntar-li sobre la vacuna de la Covid. Se n'ha parlat molt. És vinculable el fet d'un canvi hormonal, no?, o del cicle menstrual amb la vacuna de la Covid?
Sí, ja han hagut alguns estudis. Realment amb el Covid ens vam plantejar moltes coses que no ens havíem plantejat anteriorment, com és que certes vacunes, certs medicaments i tot puguin tindre alguna afectació al cicle menstrual. Moltes vegades no ens havíem plantejat i això estableix un biaix de gènere amb els estudis clínics que s'ha de corregir tot. Però amb el Covid sí que ens va ajudar per aquesta alerta que la gent feia, que les dones feien, de que sí que havien notat alteracions. I és veritat que hi ha estudis que diuen que sí que hi ha una certa relació per alteracions des del punt de vista de la pròpia vacuna o de l'estrès que genera el sotmetre's a la vacuna amb l'entorn Covid, que produeix canvis hormonals i que sí que s'associava amb alteracions que anaven al voltant d'un o dos dies de la regularitat amb el cicle menstrual. Sí que pot associar-se. Però hem de valorar si aquests canvis, aquestes alteracions, de forma global, potser et sembla poc un dia, però amb una persona en concret que li allargui tres dies el cicle, doncs el que aquesta persona potser sí que amb ella té molta rellevància.
Doctor Josep Estadella, ginecòleg, coordinador del procés ambulatori ginecològic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
A vosaltres, moltes gràcies i bona tarda.
8 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem de sequera amb el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat.
com Badaví, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Badaví, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dimecres obrim el capó de la ciència a La Caravana.
Va, 5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Moment d'obrir el capó i parlar sobre ciència. I és que aquest estiu passat un dels protagonistes ha estat, sens dubte, la sequera en grans parts del territori. Se n'ha parlat molt, però realment sabem en quin punt ens trobem? Som conscients del que suposa que alguns pantans hagin reduït la seva capacitat? Per respondre a tots els nostres dubtes, avui a La Caravana és amb nosaltres el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Javier Martín Vide, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Razón y piel. Difícil mezcla. Agua y sed. Serio problema.
Señor Martín, Cataluña ha vivido un 2022 excepcionalmente seco. Y esto ha provocado que buena parte del país estuviera en alerta o en prealerta. ¿Cómo están siendo estos primeros meses del 2023?
Pues no muy buenos. La verdad es que el año pasado fue crítico. Llevamos ya en el área de Barcelona en particular 2 años seguidos con datos fidedignos, fiables, muy buenos, del Observatorio Fabra, que tiene más de un siglo de historia. Pues bien, esos 2 últimos años, 2021 y 2022, han sido los más secos de toda la historia de este observatorio. Apenas se ha recogido poco más de la mitad del promedio anual. Por lo tanto, llevamos 2 años fundamentalmente en lo que llamamos las concas internas, es decir, todas las tierras catalanas que no vierten al río Ebro, ríos como el Ter, el Fluvià, Llobregat, Besòs, Francolí, en que la lluvia ha sido claramente inferior en casi todos los lugares a lo normal. Pero es que además el verano, como recordarán nuestros oyentes, de 2022, tuvo como características 3 olas de calor muy intensas, una en cada uno de los meses estivales, junio, julio y agosto, y una previa, un precedente, en mayo. Cuando se combina sequía con ola de calor, es lo que llamamos un suceso, un extremo compuesto, y los efectos son, por ejemplo, en la agricultura de secano, o por ejemplo en nuestros propios ecosistemas, son mucho más graves que la suma de los efectos que producirían sequías por una parte y olas de calor por otra. Por lo tanto, hemos estado sometidos realmente en los últimos 2 años a una situación crítica que este 2023 no está resolviendo. No tuvimos grandes lluvias en otoño, a veces son demasiado intensas y tampoco interesan, y de momento, excepto un temporal que hubo ya semanas pasadas, la verdad es que seguimos en unas condiciones de escasez hídrica preocupantes.
Parecería obvia la respuesta, pero como yo soy neófito en el tema, le preguntaré igual. ¿Esto solo se arregla con lluvia? Lo digo porque las últimas semanas sí que es verdad que ha nevado y hemos hablado mucho de utilizar el agua de la nieve, pero no sé hasta qué punto este tipo de agua arregla la situación o no.
Bueno, normalmente cuando hablamos de sequía pensamos en la lluvia, efectivamente, pero técnicamente tendríamos que distinguir entre la llamada sequía meteorológica, que es cuando llueve claramente menos de lo que es habitual, menos de lo normal, y estamos en sequía meteorológica, por esto que hemos comentado ya desde hace un par de años. Y luego viene la sequía hidrológica, es decir, si tenemos suficiente agua en nuestros embalses, en nuestros pantanos, ya dentro de los pantanos de las concas internas catalanas, tenemos ya una cuantía inferior al 29%, menos de un tercio claramente ya de lo que permitirían almacenar. Es una cantidad preocupante, ciertamente. Solamente está por debajo, en el contexto de la península ibérica, la cuenca del Guadalquivir. Uh-huh. Solamente. Tenemos ya menos de un 29% de recursos hídricos almacenados con respecto a los que podemos tener como máximo, ¿no? Por lo tanto, estamos en sequía meteorológica, en sequía hidrológica, y podríamos seguir con otros tipos de sequía, sequía agrícola o agraria, cuando notamos pues que nuestros suelos en cultivo están resecos, los cultivos no van como deberían ir para la época del año, también hay esa afectación. A veces se habla también de sequía socioeconómica, cuando la falta de agua tiene un impacto en actividades económicas. Ahora ya hay algunas restricciones de riego y demás. Todo eso tiene impacto también al final en nuestra economía. Y finalmente a veces se habla de sequía ecológica, ¿no?, cuando afecta a los ecosistemas. Estamos ya en esa tesitura de falta de agua, no solamente de lluvia, sino también escasez de agua almacenada. Vamos cara a la primavera, dentro de un mes entraremos en la primavera, esperamos como agua de mayo la fusión de nuestras nieves, pero en el Pirineo Oriental realmente no hay mucha cantidad de nieve acumulada, más en el occidental, por aquel temporal de nieve que tuvimos hace unas semanas, pero tampoco podemos confiar mucho. Y la verdad es que cuando consultamos las llamadas predicciones estacionales, que son un tipo de predicción que nos dicen cómo será la lluvia aproximadamente, no con precisión, y cómo será la temperatura en los próximos meses, hasta 3, 4, 5 meses, no vemos el final de la sequía. Es decir, he estado consultando esas predicciones que tienen un margen de incertidumbre, naturalmente, pero que nos dicen si será superior, igual o inferior a la normal, tanto la temperatura como la lluvia. La verdad es que no aparece que vaya a llover más de lo normal, que sería lo que interesaría, y tampoco la temperatura, salvo estos episodios, hemos tenido un episodio de días fríos realmente, pero tampoco se ve solución a este caso en un trimestre, ¿eh?
Antes me decía que si llueve demasiado tampoco es bueno, ¿por qué?
Bueno, en el mundo mediterráneo, en nuestro territorio de clima mediterráneo, estamos acostumbrados a ver que la lluvia a menudo se concentra en pocas horas, en pocos días, a veces en minutos. Y ese tipo de lluvia compulsiva no es la mejor solución, porque produce a veces más daños que contribuye a almacenar agua, porque es una lluvia que nuestros sistemas naturales no la pueden, diríamos, asimilar en ese corto periodo de tiempo. Corre por el terreno, produce esa escorrentía, decimos técnicamente, ese arrastre a veces de suelo fértil, y produce al final daños y erosión en nuestro suelo, ¿no? Interesa la lluvia pausada, regular, que cae de forma mansa, esa lluvia que a veces pues añoramos de climas, diríamos, más hacia el norte, de climas marítimos, más que el clima mediterráneo, que tiene este tipo de lluvia, que ya Raimon decía, al meu país la pluja no se ploure, ¿no? Pero es la forma de llover que tenemos aquí.
Me hablaba de restricciones ya, ¿eh? ¿Se están gestionando, se están tomando algún tipo de medidas al respecto?
Sí, ya hemos conocido, los medios de comunicación, ustedes nos lo han transmitido, que ya hay algunas medidas, evitando, por ejemplo, aquí mismo, muy cerca de estos estudios, hay una magnífica fuente, cuando uno entra en la rambla de los Jardines de Sants, que está ahora sin verter agua, por ese motivo, y hay una placa que se indica que por motivo de la sequía pues no está en funcionamiento, y el riego de nuestras calles seguramente que está ya restringido en una cuantía importante de agua. Son los primeros usos que podemos restringir. El último es siempre el de la garantía de agua a la población, que eso es, son palabras mayores, ¿no? Esperemos no llegar a esa situación. Hay que decir también que tenemos histórico, en el sentido de que yo recuerdo ahora bien aquel precedente de la sequía de 2008. Por esta época del año, febrero, marzo de 2008, nos enfrentábamos en Cataluña a una sequía muy grave. se estaba ya preparando traer agua en barco de una desaladora en Carboneras, en Almería, nada menos, en el sudeste peninsular, en el lugar más seco de España y probablemente de la Europa continental. Y se estaban también mirando otro tipo de medidas para garantizar ese suministro de agua a la población. Finalmente no se tuvo que recurrir a eso, pero estábamos en niveles críticos por debajo del actual. Estábamos aproximadamente por un 25% o incluso menos de agua almacenada. Bien, tenemos historial, siempre hemos padecido sequías en nuestro país, siempre. La sequía es un riesgo, diríamos, consustancial con nuestro clima. Eso es cierto. Ahora, cuando algunos políticos, hemos oído este verano, que han dicho que siempre ha habido sequías y siempre ha habido olas de calor, les damos la razón hasta ahí. Pero ahora podemos añadir que ya la ciencia dice que son más intensas, más frecuentes y más duraderas. Por lo tanto, no podemos escudarnos tampoco en que siempre ha ocurrido. Además, somos más millones de habitantes, tenemos más necesidades de agua. Por lo tanto, ojo.
Porque ¿hasta qué punto el cambio climático lo está afectando todo en los ciclos del agua?
Pues sí. En un planeta cálido en general, en un planeta cálido, suele llover más que en un planeta frío, aunque la gente en general no lo piense así. ¿Por qué motivo? Porque se evapora más agua con mayor temperatura y tiene que retornar más agua al final. Estamos dentro de un ciclo del agua, ¿verdad? Bien. Sin embargo, la dinámica atmosférica muy compleja nos va a conllevar para nuestra zona mediterránea, para gran parte de Cataluña, buena parte de España, una cierta reducción de la lluvia. Es como si el desierto que tenemos a tiro de piedra atravesando el estrecho de Gibraltar se desplazara un poquito hacia el norte y estamos pues en línea directa en ese desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, todos los modelos climáticos sí que nos están advirtiendo que la lluvia en el futuro en nuestro país, por ejemplo, en el ámbito de la cuenca del Mediterráneo Occidental, no podemos esperar que sea más abundante que en la actualidad y probablemente será más escasa. Por lo tanto, ojo, habrá que gestionar con mucho cuidado, meticulosamente, nuestros recursos escasos de por sí y probablemente más escasos en el futuro próximo.
Le preguntaba antes si se estaban tomando medidas, hablábamos antes de una fase de prealerta. Lo cierto es que en Barcelona y su área metropolitana se están preparando para reaprovechar el agua, medidas para reaprovechar el agua. ¿Cómo podemos reaprovechar el agua?
Bueno, hoy día tenemos muchos mecanismos, se ha avanzado mucho. A veces se ha puesto la mirada en el ejemplo de California, con un clima, la California estadounidense, con un clima también de carácter mediterráneo y con sequías a veces intensísimas y con aquellos grandes incendios forestales que hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Hoy día, una de las soluciones más interesantes, más importantes, es la llamada agua regenerada. Nuestras aguas grises hoy día se pueden reutilizar una vez que pasen por un proceso de depuración, de mejora, etcétera. La industria química, la química analítica y estudios y tratamientos biológicos pueden devolver al agua una calidad, esas aguas grises de nuestros desechos, una calidad para dedicarla a muchos usos y finalmente incluso para beberla también, uh-huh, o para bombearla a los cursos fluviales en su curso medio-bajo para que completen ese proceso de depuración. Por lo tanto, hemos de pensar que tenemos herramientas para intentar aprovechar al máximo los recursos hídricos que, insisto, no son abundantes en nuestro país. No es un país muy lluvioso, evidentemente, aunque hay lugares lluviosos y además estamos sometidos a esa dinámica compulsiva de la lluvia que probablemente se va a reforzar en las próximas décadas.
Intuyo por eso que el agua es reaprovechable hasta cierto punto.
Bueno, para ciertos usos, por ejemplo, para limpieza de las calles, con un tratamiento relativamente sencillo, uh-huh, de tipo químico, biológico, etcétera, se puede lograr una agua perfecta para limpiar unas calles, por ejemplo. Para beber, claro, hay que hacer un tratamiento y una potabilización, ¿verdad? Eso es evidente, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensemos en nuestros hogares, quienes nos están escuchando. ¡Qué locura! Y no tienen la culpa quienes nos escuchan. ¡Qué locura lanzar por el inodoro, por la taza del váter, agua potable. Con lo que cuesta potabilizar el agua. Nuestros hijos dirán, estaban locos en las primeras décadas del siglo XXI. Gastaban mucho en potabilizar el agua y luego, para eliminar excrementos, utilizaban agua potable. No, no es nada difícil que en las nuevas promociones inmobiliarias y en las existentes se plantee un doble circuito de agua, con aguas grises. Serían las de la pica de la cocina, las de la taza de la ducha, que llevan jabón incorporado y que van a eliminar mejor nuestros recursos que el agua, o nuestros residuos, quiero decir, probablemente que el agua potable. Por lo tanto, hay mucho margen para la mejora, diríamos, y un uso más racional de nuestros recursos hídricos. O, por ejemplo, fuera de las grandes concentraciones urbanas, en esos municipios con un urbanismo extendido, con casas individuales, con su jardín, ¿por qué no aprovechar las aguas pluviales, las aguas de la lluvia que caen por nuestro tejado? Se pueden fácilmente aprovechar, almacenar, y se les puede dar usos para regar el jardín, y ahorraremos en la factura del agua y ahorraremos recursos. Eso ya lo hacían nuestros antepasados en lugares de España secos, con los aljibes, aquellos depósitos que recogían el agua de lluvia y que se utilizaba incluso para beber, ¿no? Por lo tanto, hay margen todavía para la mejora.
¿El futuro pasa sí o sí por la desalinizadora?
Bien, se planteó esta problemática hace unos años con aquello del trasvase del Ebro hacia, pues, Valencia, Alicante, Murcia, Almería. Se descartó. Con el cambio de gobierno se apostó por aquel programa Agua, y las desaladoras o desalinizadoras, pues, han sido, diríamos, elementos muy importantes en la nueva política. Y es evidente que ahora, pues, la desaladora que tenemos aquí cerca de Barcelona está trabajando, pues, a un nivel importante en estos momentos de escasez, y en lugares insulares son fundamentales. Por lo tanto, eso es así y hay que reconocerlo. También es cierto que hay que reconocer que hay sus problemas. El agua desalada es un agua costosa. Bombearla, porque claro, se produce a nivel del mar, bombearla cuesta mucho subir el agua, claro. No va por gravedad, sino al revés. Y además tiene un cierto impacto ambiental, por la sal que queda, la salmuera localmente. Ahí le veo yo menos problemática esa cuestión. Pero es evidente que en muchos lugares es imprescindible. Lugares, sobre todo insulares, que no hay cursos fluviales, los acuíferos apenas tienen importancia, es vital.
Antes nos comentaba un poquito la estampa que nos presentará el futuro. ¿El futuro, como mínimo, por lo que hace al agua, es inquietante?
Depende de dónde estemos, dónde nos localicemos. En el conjunto del planeta es algo inquietante, es un planeta, el nuestro, increíble, singular. Dentro del sistema solar es el único en el que tenemos constancia de que hay agua en abundancia desde centenares de miles de kilómetros de su superficie, esa gota de agua suspendida en el espacio que es el planeta azul, la Tierra, con el azul de los mares y el blanco de las nubes, que también son agua, ¿no? Estamos buscando desesperadamente agua en la cara oculta de la Luna, quizás debajo de la superficie de Marte, en satélites de Júpiter, etcétera. La Tierra es evidente, pero gran parte del agua es salada. Por lo tanto, si queremos usarla, hemos de emplear energía para desalarla. El agua dulce, gran parte está helada, congelada en los polos, en los glaciares. Para usarla hay que fundirla empleando energía. Y el resto, gran parte subterránea, para usarla hay que bombearla empleando energía. Y nos queda agua dulce, la superficial, pero menos, y muy mal repartida. Hay países que no tienen recursos hídricos superficiales.
Le pregunto distinto, ¿eh? ¿Es probable que en un futuro, a medio plazo, el agua sea un bien escaso?
Sí, sí, y ya lo es. Y hay conflictos por el agua desde la antigüedad. Y hay guerras por el agua. Y los usos del agua se consideran uno de esos nueve problemas ambientales, con impacto originado por el ser humano y con repercusiones en el ser humano y en su economía, ¿eh? El uso del agua dulce, ¿no? Por lo tanto, sí, y el futuro se entrevé en lugares, por ejemplo, de clima mediterráneo, con una lluvia más escasa probablemente en las próximas décadas, un programa importante que debe ir vinculado directamente a la ordenación del territorio. La ordenación del territorio y la gestión del agua son inseparables.
Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Muchísimas gracias por visitarnos
hoy. A ustedes, muchas gracias.
Tiende lo que se contrae al quererse expandir.